I continuem amb aquesta setmana amb les entrevistes que estem fent sobre Sant Jordi. És la setmana dels llibres, de la literatura, és la setmana de Setmana Medieval i, per tant, vaja, són els temes que ens ocuparan aquests dies al Bon Dia Montblanc. I avui parlem amb el Jesús Martínez, tarragoní, montblanquí d'adopció, i segurament molts coneixereu la seva afició per les campanes. Doncs bé, ara publica un llibre que ha editat la Diputació de Tarragona amb les campanes com a protagonistes. Jesús, bon dia.
Bon dia, com estem?
Doncs bé, escolta'm, ho dèiem, per Sant Jordi, escolta'm, sempre està bé als bous de Sant Jordi publicar llibre. Enguany t'ha tocat aquest llibre sobre la història de les campanes, que a més surt ara el llibre, però això és fruit de molta feina i de molt de temps de feina, perquè feia temps que hi treballaves, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do, potser fa 7 o 8 anys que hi treballem. Realment és un projecte molt, molt, molt gran que per fi hem aconseguit acabar.
Clar, molt gran perquè estem parlant d'un recull de, a veure si ho dic bé i si no tu em corregeixes, eh? De campanes, campanars, tocs de campana de la demarcació de Tarragona. Això vol dir de molts pobles i gairebé de tants tipus diferents com pobles hi ha, no?
Exacte. És a dir, clar, un dels requisits que demanava la Diputació és fer un treball global de tota la província. Jo havia fet tastets a prop de Tarragona, a prop de la Conca, però realment l'envergadura era molt gran. Per això vam decidir limitar-ho una miqueta, no? Centrar-nos en el paper de les catedrals, Tortosa i Tarragona, i de les parròquies, que és al final el centre neuràlgic on gira la vida dels pobles. I llavors, a partir d'aquí, anar intentant delimitant perquè sortís el més representatiu de tota la comarca, de tot aquest territori, val? No centrar-nos només en els més importants, en els més grans, en els més espectaculars, sinó també en aquells més petits o en aquells que ningú s'hi fixaria, però que realment tenen una particularitat, i buscar que fos el més representatiu possible de tot, perquè, com deies, cada poble és un món.
Clar, tu deies que potser tenies més a la mà el que és zona Tarragona, Camp de Tarragona. Potser, vaja, on has hagut d'indagar més és cap a les Terres de l'Ebre, doncs?
Sí, clar, perquè primer és el tema aquest ja de l'organització. Una cosa és que la ciutat de Tarragona, en la qual jo hi tenia una certa vinculació, per tant, tot era molt més àgil, molt més fàcil, perquè coneixíem doncs, l'administració, coneixia els sacerdots, una mica les parròquies, els pobles. Era més pròxim geogràficament, per tant, em costava molt menys desplaçar-me. Però, clar, cap a la zona de Tortosa era obrir un món nou que jo no el coneixia, no? Una altra cúria, una altra organització, més lluny de Montblanc, que és on ara som. Per tant, però, bueno, ha sigut molt enriquidor, també.
Ara t'anava a dir, què ha sigut el més enriquidor d'aquest treball, Jesús? Suposo que entenc que has descobert moltes coses que segurament no coneixies, tot i ja ser molt coneixedor del món de la campana i dels campanars, no?
Bé, d'una banda, no? Veure que prejudicis que tenia estaven poc documentats. És a dir, tots pensem, per exemple, que la Guerra Civil va ser una destrossa de campanes. Doncs va ser una grata sorpresa veure que en moltíssims pobles encara queden campanes anteriors a la Guerra Civil i algunes d'elles bastant, bastant antigues. Llavors, això ja ha sigut interessant. També pensava que estava més extingit del que està el tema dels campaners, però encara hi ha molts pobles en els quals les campanes no s'han electrificat mai, es continuen tocant a mà. Això és una riquesa important. Per tant, això ha sigut una sorpresa. I llavors, a banda, sí, curiositats, no?, de campanes diferents, com el de la Masó, que és el que queda d'una antiga església, és a dir, van fer l'església nova, van enderrocar la vella, però com que no tenien diners per fer el campanar nou, van deixar al mig de la plaça, completament aïllat, l'únic que quedava de l'antiga església, que és el campanar. O a la Fatarella, que van fer servir un obús com a campana, o al Pradell de la Teixeta, que van fer servir un topall de tren, com també passa aquí a Montblanc, a l'àrbit de Sant Joan. Coses d'aquestes que realment són molt curioses i molt divertides.
Com s'estructura aquest llibre? Perquè ens fem una idea del que podrà trobar la gent en el llibre, que a més me l'ensenyaves i no són 4 pàgines. És un llibre, vaja, molt, bastant, molt documentat i molt treballat, eh?
Sí, sí, bastant... A veure que no veig la càmera, bastant gruixudet.
I tant, sí, sí.
Sí.
Que no un bon llibre.
Sí. Doncs hi ha una petita introducció que situa una mica el lector en aquest món, no? Que és una campana, per què serveix, la seva història, com està fabricada, el seu ús... Jo comentava ús màgic, ús musical, ús comunicatiu, i llavors a partir d'aquí vas concretant amb el llenguatge d'aquestes campanes, que són els diferents tocs. És un dels objectius que jo tenia, era registrar tota aquesta informació que ens anem passant d'uns a altres parlant, però que a mesura que la gent va desapareixent o que els campanars van silenciant es perd, doncs intentar guardar-ho. I a partir d'aquí va comarca per comarca i poble per poble, no? Doncs tot un capítol dedicat a aquest lloc, en el qual s'estructura sempre al voltant dels quatre termes importants, no? Que és la campana, el campanar, el campaner i els tocs. Seria una mica l'estructura bàsica que hem anat seguint.
Els quatre pilars, eh? La campana, el campaner i els tocs, que és evident, és tot el que Exacte. Envolta el món de la campana. I escolta'm, si ens centrem a la Conca de Barberà, no sé què és el que destacaries de la recerca que vas fer i del que podem trobar al llibre d'aquí, de casa nostra.
Ostres, que és molt potent, que la Conca és molt potent, hi ha moltes coses, hi ha campanes molt antigues, de Conesa n'hi ha del 1400, de Montblanc del 1500, de Santa Coloma n'hi ha del 1600, en pobles petits també n'hi ha del 1700, del 1800, realment hi ha moltíssima cosa. Curiositats com, per exemple, Vallespinosa, que feia, quan jo hi vaig anar, potser feia més de 2 anys que no hi havia celebracions religioses a l'Església, però tot i aquest aparent tancament de l'Església, ells continuaven la tradició de convocar, o continuen la tradició de convocar qualsevol acte que es fa al poble a toc de campana. Per tant, l'ofrena floral de 11 de setembre, doncs primer van al sagristà, obre l'església, fa un toc de campanes i convoca el poble per anar a fer aquesta ofrena. No? Això em va sorprendre, em va agradar molt. El tema de que aquí la Conca precisament s'ha anat revitalitzant moltíssim el toc de les campanes. Des de que jo soc per aquí he vist renéixer el grup de campaners de l'illa, he vist recuperar el toc de campanes de Vilanova de Prades, a Solivella la cosa, diguem-ne, que s'està coent una miqueta. També a Santa Coloma sempre hi ha hagut doncs, gent preocupada per les campanes, per obrir el campanar al públic. Bueno, diguem-ne que es mou una mica aquí. Bueno, i també el tema de Barberà, per exemple. Barberà, que l'església, tristament, doncs, està molt, molt afectada, doncs a dia d'avui encara la campanera, almenys quan jo vaig anar-hi a entrevistar-la, pujava cada diumenge a tocar les campanes, quasi que diria jugant-s'hi la integritat física, pujant del campanar per tocar les campanes i per la festa major voltejant-les. Per tant, realment és molt especial.
Clar, és que les campanes tenen un toc, no? Té una cosa molt especial de que més enllà de la religió i més enllà de que estan vinculades, evidentment, a l'Església, són una eina civil molt potent, no? Que s'ha utilitzat al llarg de la història. Encara ara ho utilitzem quan sentim hi ha alguns morts, els tocs de festa quan és festa major. Encara ara s'utilitzen per diferents coses, no només per marcar les hores.
Exacte. És a dir, al final, clar, és com tot, no? Aquests tocs han anat quedant substituïts per altres aplicacions, per exemple, com Levando. Però, clar, en el seu moment eren l'única manera possible d'enviar missatges a tot el terme municipal immediatament eren les campanes. Llavors hi havia això, la doble versió. Des de la regulació de la jornada laboral, és a dir, hora d'anar a treballar, hora de parar per dinar, després tornar-t'hi a posar al vespre, plegar, des d'un avís de foc, des d'un avís de que ens ataquen. Clar, eren coordinació civil bàsic, el rellotge. Això em falta molta gràcia quan hi ha hagut pobles com, per exemple, Senan, que hi ha hagut aquesta discussió amb les campanes, denúncies per tancar-les, etc. Moltes vegades, no dic el cas de Senan perquè no el conec en profunditat, però sí que moltes vegades és una lluita contra l'Església, quan realment el rellotge no tenia res a veure amb l'Església, sinó que el pagava l'Ajuntament, el mantenia l'Ajuntament. L'únic fet és que estava col·locat físicament a l'Església perquè era el lloc on hi havia les campanes. I molts ajuntaments no es podien permetre el luxe de fer un campanar propi amb un rellotge propi amb campanes pròpies. Val? Per tant, diguem-ne, aprofitaven sinergies i aprofitaven els recursos. Però realment a l'Església tant li feia l'hora que era. Era el servei públic que oferia l'Ajuntament per guiar la gent que no es podia permetre un rellotge a casa, no? Per tant, és molt important i encara es manté.
I escolta'm, no sé si hi ha alguna joia de la corona, és a dir, alguna campana, vaja, que destaqui per sobre de la resta pel que fa història, pel que fa alguna curiositat, allò que digues, aquesta és la joia de la corona a la demarcació de Tarragona.
Ostres, és que clar, la part positiva és que n'hi ha moltíssimes, és a dir...
Bueno, ja està bé, està bé.
Jo escombraré una mica cap a casa, però jo n'estaria molt curiós a Santa Coloma, per exemple. Santa Coloma de Caral, l'antiga campana de les Hores, del 1649, ve fabricada a partir del metall d'un canó. És a dir, normalment sempre hem sentit que a les guerres desdestrueixen les campanes per fondre-les i fer material de guerra. Doncs en aquest cas, un canó que ja no servia de la Guerra dels Segadors, que va quedar en desús justament quan s'estava acabant el campanar i la gent de Santa Coloma va decidir que l'aprofitarien per fer la campana horària, que encara existeix, que encara toca, que és realment un so preciós.
Escolta'm, Jesús, llàstima de, no, d'haver publicat el llibre en aquesta situació, en pandèmia, en què, vaja, no permet fer presentacions com segurament us hauria agradat, però, vaja, suposo que content de com ha quedat el resultat, de tenir ja el llibre a les mans després de tant de temps de feina.
Molt, molt content. Realment, aquest llibre, diguem-ne que l'hem hagut de reescriure unes quantes vegades perquè, bueno, per adaptar-lo a que sortís de la millor manera possible, no? També hi vam incorporar les fotografies del Ramon Cornador, que és el fotògraf professional de la Diputació, que són fantàstiques i meravelloses. Realment supercontent. Content també pels contactes amb la gent que hem fet de campaners d'arreu de la província. Una cosa que mai m'hagués arribat a pensar és el que vam fer el dissabte 10 d'abril, que era que a la Diputació no se li va acudir res més que anunciar la publicació d'aquest llibre amb un repic de campanes, no? I va demanar als diferents col·lectius de campaners si es podien sumar i fer aquest repic. No puc assegurar tots els que van participar aquell dia, però sé, per exemple, que la Conca s'hi van sumar, ens hi vam sumar l'Illa i Montblanc, i que, per exemple, el campanar de Valls i el campanar de Lió també van tocar. Realment això és una cosa superespecial. I sé que hem preparat una presentació online que aquesta setmana s'ha de penjar, l'ha de penjar el Departament de Premsa de la Diputació, en què participen tots aquests campaners, des del Vendrell, l'Arbós, Banyeres, Tarragona, Reus, Valls, Lió, Montblanc, l'Illa, no? Realment, doncs, ostres, a la Fatarella també s'ha de participar, per la Fatarella i algú més. No? Realment, doncs, ostres, és tot una sort, no?, que tota aquesta gent s'hagi unit, ens hem conegut o hem començat a treballar junts a partir d'aquest llibre.
Clar, segurament molts ja els coneixies perquè tu també fas de campaner, també toques les campanes, però i segurament molts ja els coneixies, però entenc que d'altres els has conegut gràcies, com deies, a fer el llibre, no?
Sí, jo en coneixia bastants, però curiosament tenia, a través de la Conferència de Campaners de Catalunya, ens reunim manualment a Os de Balaguer, coneixia gent de fora, coneixia gent del Bisbat de Sant Feliu, coneixia gent de Girona, coneixia gent d'Olot, gent de Lleida, però de Catalunya, era de Tarragona, el de demarcació, teníem poc contacte i realment ens hem redescobert a partir d'aquesta recerca i això ha sigut molt enriquidor, la veritat.
Clar, segurament la gent aficionada al món de la campana li encantarà el llibre i entenc que la gent que no en sàpiga també descobrirà tot un món, no?
Aquest era un dels principals objectius, era intentar apropar aquest patrimoni a la gent en general. No és un llibre que estigui pensat per campaners, val? Perquè potser hi haurà coses que els campaners ja les saben, però sí que era un objectiu deixar-ho fixat, val? I que tothom que vulgui conèixer-ho d'una manera el més planera possible, el més oberta possible, el més propera, pugui llegir-ho d'una manera relativament fàcil, lleugera i atractiva i aprendre i descobrir tot aquest món, que realment és apassionant.
I escolta'm, i acabem pel principi, Jesús. Com arriba aquesta iniciativa? És a dir, com t'arriba a tu a les mans l'encàrrec de hem de fer un llibre sobre les campanes de la demarcació de Tarragona?
Jo tinc l'immens privilegi de formar part del grup de campaners de la Catedral de Tarragona des del 98 i de sempre estar remenant temes d'aquests de campanes. Llavors, fa uns anys treballava amb una empresa que es diu Pedro Educació, que tenia, els hi vaig proposar, ells treballaven a l'àmbit de Reus, i de fer la visita al campanar de Reus, al qual jo havia treballat anteriorment com a guia turístic, i llavors adaptar-la amb eines pedagògiques per a les escoles, les famílies, etc. A partir d'aquí, això va arribar a oïdes de la Diputació, i llavors va ser la Diputació qui va proposar a Coda de l'Educació l'elaboració d'aquest llibre. I llavors ells em van assignar aquesta tasca, i a partir d'aquell moment doncs, vaig agafar les regnes del llibre i vaig començar a investigar, a viatjar, a documentar, a buscar arxius, a contactar amb gent, que realment ha sigut una meravella. I ara, doncs, bueno, ara ja el tenim aquí.
Bueno, ja el tenim aquí.
Entremig he acabat a Montblanc.
Exacte. Que, de fet, ara t'anava a preguntar, que és un... Gràcies, no? També a venir a Montblanc vau reactivar aquest grup a Santa Maria i, a més, pel que he anat veient, amb gent de totes les edats, que això també és important, no? Que també gent jove que acabi sent una mica el relleu generacional, no?
Sí, i una cosa que sempre m'he trobat és que hi ha com a dos grans tipus de campaners. Un tipus de campaner més reservat, més gelós, més tancat, que li costa obrir les portes del campanar, que no li agrada tenir gent per dalt. I jo sóc l'altre extrem, la gent que ens movem amb nosaltres, que és sempre portes obertes, sempre que pugi qui vulgui. etc. No? I llavors aquí, quan vaig arribar a Montblanc, amb l'excusa de les festes de la Serra, vam dir que era el moment oportú, i un any de festes extraordinàries, doncs, tornar a recuperar aquest toc de campanes de Santa Maria. Val a dir que mossèn Simó acabava d'entrar, tant ell com l'Ajuntament de seguida s'hi van volcar, Protecció Civil al primer moment per mirar l'estat de les campanes, després hi ha una empresa professional, i a partir d'aquí doncs, va sortir, jo realment no sabia qui podria sumar-se a aquesta activitat. No? Simplement vam agafar i vam fer una jornada de portes obertes juntament amb la Comissió de Cultura de les Festes de la Serra, que en aquell moment encapçalava el Biel Serra, i el campanar es va omplir de gent. I llavors jo més o menys m'havia preparat una mica el que els volia explicar, les campanes que volíem tocar, com ho faríem, però al final va ser la gent que lliurement va agafar les cordes i va començar a tocar. I d'aquesta gent doncs, hi va haver amics, amb qui jo ja realment havia una mica fet una mica de pressió, que es van quedar, però també gent que jo no coneixia absolutament de res i que avui dia formen part del grup dels campaners. I crec que aquesta és la riquesa, que som gent molt diferent, de molts àmbits diferents, que no provenim d'un únic nucli d'amistat, sinó que n'hi ha que ens hem trobat allà. I el fet de que el campanar estigui obert a les visites turístiques també facilita que qualsevol persona que senti tocar les campanes entri a l'església pugui pujar cap dalt i ens el trobem a dalt. I això ha fet que a vegades doncs, gent que simplement ha vingut atreta per aquest món, i nosaltres sempre diem el mateix. Mentre la gent sàpiga on es posa, sigui responsable i prengui les mínimes precaucions doncs, de seguretat i de protecció, doncs benvinguda sigui.
Doncs amb això ens quedem. Jesús, gràcies avui per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat més detalls d'aquest llibre que, com dèiem, s'ha publicat, ho ha fet la Diputació de Tarragona. És una de les novetats d'aquest Sant Jordi, El món de les campanes a la demarcació de Tarragona, de Jesús Martínez Casanelles. Jesús, gràcies i escolta'm, que vagi molt bé.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.